Què és el meu?
El teu.
No, 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 el tema del dia és, no sé si la llei aquesta de l'amnistia i tot això d'ahir...
Sí, no, el tema del dia, sens dubte,
no?
No,
com, uf,
està tothom,
no miris amb aquesta cara, que no dic...
A veure, són les 11 del matí... No,
que t'ha sorprès l'esmena a la totalitat de la llei d'amnistia, que està fora la Constitució i, per tant, totalment il·legal?
Jo vull saber si Espanya està trencat, que cada setmana t'ho pregunto, encara no s'ha trencat.
Si vols obrim el debat, però són les 11 en punt. Són les 11 en punt.
L'hora de marxar, tu.
Exacte, són les 11 en punt del matí. Heu entrat a la tertúlia queixant-vos de que...
Home, sí.
Oi, que hem començat tard, i això vol dir que acabarem tard. Jo que vull que acabeu a l'hora que heu d'acabar, i ara ho voleu allargar. No, escolta'm, deixeu-me fer una trucada molt curta, perquè...
Aquí.
Bé, això, diguem-ho clar, això ha sigut culpa del director d'aquesta casa. Això ha sigut culpa de Xavi Pérez, a quarts de 8 del matí, hem entrat nosaltres sols, en un jardí, de peus a la galleda, hem posat els dos peus, les mans, el cap, tot dins de la galleda, parlant sobre si els gossos veuen en blanc i negre, sobre si els gossos veuen en color, tot això venia del nacional cunyadisme del Xavier Norriquis. Hem decidit entrar aquí perquè sí, com si algú ens hagués cridat, entrava aquest tema, i òbviament, doncs, com que hem opinat sense acabar de saber del tot, jo el primer, doncs segurament hem desinformat. Per tant, Gemma Marfany, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Com veuen els gossos? En blanc i negre o en color?
No, veuen en color, eh? Bàsicament, la majoria dels mamífers veuen en color. El que passa que no veuen amb els mateixos colors que nosaltres veiem. Per exemple, perquè una de les coses que heu dit és que no tenen cons ni bastons. Si no tinguessin cons ni bastons estarien secs, pobres animals. Per tant, sí que en tenen. Llavors, els bastons... són aquells que veuen amb molt poca llum i només veuen en blanc i negre. I, en canvi, els cons són els que poden veure diferents longituds d'ona i veuen color. Per exemple, nosaltres, tots nosaltres, a la nit, si no hi ha cap llum, no hi veus. No veus els colors de les coses, veus en blanc i negre, i tampoc pots llegir perquè no tens agudesa visual. La agudesa visual ens la donen els cons que estan en una determinada zona de la nostra retina. Els humans tenim tres, podem captar tres colors bàsics. El vermell, el groc i el blau. I sobre això construïm totes les varietats de colors que nosaltres veiem. En canvi, els gossos només veuen bàsicament dos colors, que són el groc i el blau. Els vermells, els taronges, no els veuen. O, per exemple, un lila el veuen blau. Però això no vol dir que no vegin en colors. Clar que vegin en colors, sí, que veuen en colors. Sí? I a part d'això, evidentment, tenen una retina... bastant semblant a la nostra. No és idèntica, però tenen bastanta agudesa visual. El que passa és que, clar, el seu olfacte i la seva oïda són tan excel·lents que es basen molt també en l'olfacte i l'oïda, però hi veuen.
Ara, ja m'has parlat del lila, que és una barreja entre el vermell i el blau, que nosaltres el veiem, que els gossos no. Quins altres colors no veuen o no perceben els gossos?
Per exemple, les taronges, tots els que són derivats del vermell, bàsicament no els veuen, es veuen com a gris, com un color grisós, d'acord? Però això és molt curiós perquè no tots els, per exemple, no us hi podeu imaginar, però els peixos, per exemple, aquests tropicals que a vegades tenim a les nostres peixeres, veuen més colors que nosaltres. Els animals que veuen més colors i els animals que veuen més colors són les galeres i altres espècies de crustacis. No veuen allò que nosaltres, perquè una cosa és veure colors, veure l'infraroig, veure els ultraviolats, veure coses que nosaltres no podem veure, veuen moltíssima més varietat de colors, i l'altre és que hi vegin amb agudesa visual, que això és diferent. I amb agudesa visual nosaltres, els primats, som particularment... és el nostre sentit.
Clar. I quins colors, per exemple, veuen els peixos que tenim... parlar de peixos tropicals, d'aquests que tenim veuen... a les peixeres, i que no veiem nosaltres?
Veuen els ultraviolats. Llavors, clar, veuen unes... Clar, com te dic, un color que tu no veus, no te'l puc descriure, però veuen moltíssimes més varietats de colors que nosaltres. És més ampliable, perquè això és com la longitud d'ona. La llum, i això s'estudiava a la primària, era la llum té, la llum del sol té l'espectre infraroig, el visible i l'ultraviolat. Llavors, els infraroig, per exemple, com els que veuen a la nit, els animals que veuen, per exemple, els com se'n diuen això, els vampirs, els ratpenats, veuen l'infraroig i veuen colors que nosaltres sabem veure. És a dir, veuen l'escalfor de les persones o dels animals. I tenen un rang de colors allà que nosaltres no els veiem. Igualment amb l'ultraviolat. Per exemple, les abelles, molts d'altres insectes també veuen l'ultraviolat. Clar, són colors que nosaltres, si no tenim una màquina que ens ho detecti, aquests colors nosaltres no els percebem.
A veure, I llavors, perquè has dit que la majoria de mamífers veuen en color. Quins mamífers veuen en blanc i negre?
A veure, no és que vegin en blanc i negre. Veuen, per exemple, els gats o els gossos, veuen els blaus i els grocs, però no veuen els vermells. Llavors, el que passa és que els vermells, taronges, tot això el veuen com a grisós, un color grisós. El que passa és que, com que de nit tenen molt bona visió, clar, nosaltres podem pensar que veuen en blanc i negre, però no, o sigui, a la nit, evidentment, igual que nosaltres, nosaltres també veiem en blanc i negre a la nit. Ningú, quan tu t'aixeques a la nit i no obres la llum, veus algun color? No veus colors, veus en blanc i negre.
Jo no veig res, ja.
Jo el blanc no l'acabo de veure, Quan està fosca, el blanc no l'acabo de veure.
No, home, sí, si tu estàs, per exemple, passejant sota la llum de la lluna, com que no veus el blanc? Clar que veus el blanc. Clar. Veus els blancs i els grisos i el negre.
Però si estàs passejant sota la llum de la lluna a prop d'un port, sí, veus aquell llum verd i el llum vermell.
Home, clar, però llavors perquè tens llum. És a dir, depèn de la intensitat de la llum. Els nostres bastons, que són els que només veuen en blanc i negre, veuen amb molt poca quantitat de llum. Els cons necessiten molta llum, per això quan hi ha llum, sigui d'una bombeta, si perquè veus una farola, tens llum, llavors aquell impacte d'aquella llum potent sí que et deixa veure un color. Però, per exemple, si tu estàs caminant sota la llum de la lluna, que veus bé els objectes, no pots llegir un llibre sota la llum de la lluna. No tens prou d'intensitat de llum. Perquè els nostres cons, que són els que ens donen agudesa visual, no poden estar excitats, no tenen prou d'intensitat. I només veus en blanc i negre, bàsicament. A veure, si tens molta llum, llavors sí que veus tots els colors que facin falta. Per això obres bombetes a casa i veus perfectament. O tens una farola, clar. Sí? O sigui que els animals tenim uns fotoreceptors per quan hi ha poca llum i aquests veuen en blanc i negre. I uns fotoreceptors per quan hi ha molta llum i aquest és el que veuen en colors. Depenent de què puguis percebre. Llavors, els gossos, els gats i molts mamífers, per exemple, ratolins i d'altres, veuen bàsicament, en lloc de tres colors bàsics, veuen dos colors bàsics, que són els blaus i els grocs verds. I nosaltres veiem també els vermells.
Gemma, ja per acabar, aprofitant que tenim aquí i posats a confirmar o a desmentir coses, és veritat que cada any d'agost correspon a 7 anys de humans?
Això ho hauríeu de preguntar amb uns veterinaris. Jo no soc veterinària, soc genetista, però és, nosaltres tenim tendència a fer similituds com si les coses fossin lineals. I la manera en què envellim nosaltres, els humans, no és igual a la manera que envelleixen altres animals. És a dir, no és equivalent un any a 7 anys. Clar. Per exemple, un gos és fèrtil el primer any de vida. Nosaltres als 7 anys no som fèrtils, per dir-te alguna cosa, sí? Una altra cosa és de lo ràpid o lo lent que s'envelleixen. I tenen diferents maneres d'envellir. No envellim a la mateixa velocitat.
D'acord. Moltíssimes gràcies.
Sí?
Moltíssimes gràcies per intervenir.
Res, que quedi molt clar que sí que veuen.
Exacte.
Que veuen i que tenen cons i bastons i veuen en color, només que no veuen igual que nosaltres.
Claríssim ha quedat. Moltíssimes gràcies. Gemma.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
A veure, abans d'anar a l'Ull de Pell, dues coses que he de dir. Una, que com que ha sortit a la tertúlia, ens ho comenten des del Departament de Salut, només informar que ara de grip ja es pot vacunar tothom. Absolutament tothom qui es vulgui vacunar de grip ja ho pot fer, perquè la campanya per col·lectius de risc ja està acabada i per tant ja està oberta a la població en general. Això, recordar que la recomanació que va fer el doctor Robert Guardi la setmana passada aquí al Món RAC1 és que, tenint en compte que estem menys protegits de cara a la grip perquè el nostre cos ho ha oblidat en certa manera, que és igual l'edat, que si pots vacunar per la grip, per protegir-te de la grip, doncs ho fas. I després una notícia d'última hora que informa la Guàrdia Urbana de Barcelona: tallada la ronda litoral en els dos sentits de la marxa a l'altura de Pla de Palau per l'incendi d'un vehicle a l'interior del túnel. Diu la Guàrdia Urbana de Barcelona que estan fent desviaments.
Ronda Litoral, a l'altura de Pla de Palau, tallada en els dos sentits de la marxa. Són les 11 i 10 del matí.
Sí, home.
Ho rematem?
Sí, va.
Bé, bé,
esperem que estigui tothom bé. Una cosa, els gossos no veuen el logo de RAC1.
No, cert?
Vull dir que...
Bueno, el veuen...
Bueno, el deuen veure grisot. Aquest vermell intens de RAC1. El Teatre dels Somnis no és el Trafor, no és Montilivi, el Teatre dels Somnis és l'estudi de RAC1. Avui Tertuli Express. En l'1x1 del partit, els tertulians avui no us posarien exigits. Bueno, sí, exigits sí, perquè sempre és difícil, sempre, però bueno... però vaja, la cosa ha donat per algunes coses, però de tota manera per exemple, per la candidatura de Concepció Baray a la tertúlia esportiva amb Pallàs, Rico sí. i Segurola m'ha agradat molt perquè li has dit què, el Girona i tal, i ha fet un canut, perquè el primer que ha dit ha sigut ah, efectivament bé, i també ha donat per conèixer dades biogràfiques d'una persona que no revela mai res, que sí. és Pere Mas. Sabem, gràcies a la tertúlia d'avui, que ja porta 5 vacunes del Covid una vacuna de la grip i que és diabètic tipus B. El que no ho veig és que l'ha trucat el seu pare, que m'ha fet molta gràcia, sí, perquè sí, el seu pare, el Pere Mas, ha contestat...
Però m'ha trucat per error, perquè
ho estava el meu cunyat. Matthew!
Sí.
El seu pare...
Però volia parlar amb l'altre Pere, que és el meu cunyat. S'ha equivocat de Pere.
S'ha equivocat. Va. Tampoc heu vist, com ahir, el bocata de Sergi Embudio, que
Hombre.
Reitero que és de pernil i formatge ben planxat i que, bueno, en fi, ha de créixer, el mini bestiar ha de créixer i menja més que el maxi bestiar. I volia acabar amb un acudit d'Arévalo, perquè no he deixat, em pot descansi, però no n'he trobat cap de digne. Llavors ho he, i perquè no sé fer de gangoso. I llavors ho he reconduït amb un acudit dels Reis Mags. N'he trobat de molt dolents. L'altre dia em va fer gràcia un, que no era exactament un acudit, era una mena de mem, en què sortia un tió i uns reis, i el rei li deien al tió que passa tronco, i el...
És que és molt vell,
aquí. I el tió li deien al rei que passa figura. Però l'acudit no és aquest. L'acudit és molt dolent, però en fi, el faré perquè així acabarem la tertúlia. Diu, què t'han portat els reis? Li diuen... No sé, un senyor amb un nen. I diu, una minicadena. I per què parles tan fluixet? Diu, perquè m'apreta molt.
Ai, senyor.
Bueno, doncs ja ho tindríem.
Ja ho tindríem, això.
Ja està, vinga.
Bueno, 11 i 12 del matí, Joan Julivert, moltíssimes gràcies i bon any.
Només fer un apunt, que sí. Jo sé que tots els catalans estem molt contents perquè el Girona guanya,
oi.
Però els culers no ho estem tant. Haguéssim preferit ahir un empat.
Oi. Sí, sí.
Jo no, ho dic perquè ara resulta que jo sé que són del Girona.
Jo
soc culer i hagués preferit un empat.
Ara vol fer punts ell,
I vull que guanyi la Lliga el Girona,
Molt bé, entre
és que l'empat afavoreix que la guanyi el Madrid, senyor Julivert.
O el Barça, que pugui remuntar.
Mira, avui, a quina hora es juga les Palmes? Dos quarts de deu?
Dos de deu.
Et trucaré a dos quarts de dotze.
Perfecte,
a veure com estàs.
La trucada. Joan Julivert, moltíssimes gràcies. Concepció Baray, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i bon any a tothom.
Pere Mas, molts ànims.
Molt bé, també tu, molta sort amb el teu,
Bueno, i que us portin moltes coses als Reis.
Ah, sí, sí,
per favor. Heu
sigut bons, si heu sigut bons.
Per favor, t'hi arriba.
Què t'anava a dir?
Què?
I el dia de Reis també et fan fer programa i...
El 6, no. No,
perquè és dissabte.
Fa la Clara Molins, que no va ser dir
cosa. Ja ho sé, però...
No, si caigués entre setmana segur que em farien.
Era un gaco facècia, perquè aquest home li fan fer programa cada dia, ja està.
Sí, sobretot el dia
1. Perquè saben que tinc il·lusió per aquestes coses i tal. I que em pesquen ràpid.
Digueu, estàvem aquí, jo, de bon matí, t'ho vull recordar.
Sí, però...
periòdicament.
Et noto alguna cosa diferent de respecte al dia 1.
Home, perquè vaig dormir més 5 hores.
No ho sé, clar. El veiem perquè potser ara ja veiem com els gossos i llavors veiem un color diferent.
Els colors, els colors.
Molt d'orbista en aquesta habitació.
Molt.
Un minut i arribarem a un quart de 12. De seguida, aquí al Món RAC1, Judit Martín i Mònica Ballesteros. Amb elles parlarem de regals de merda. Que tots n'hem fet alguna vegada i tots n'hem rebut alguna vegada. Queco.
Sí.
Els pongos.
Els pongos.
Queco. Hi ha diverses versions. Una és el queco, que vol dir què collons en faig. No l'he sentit mai, això?
No.
Doncs sí. I n'hi ha una altra versió, però no aconsegueixo recordar.
Doncs ara, de seguida, aquí al Món RAC1, parlem de quecos. Gràcies. Fins ara. Va.
Bon dia.
El per què de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el per què de tot plegat.
Sabadell. Necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sa parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Contendent Sabadell, al compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa client a banksabadell.com.
Coneix món tant sí com no. Aprofita els Fly Days de l'Evel i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. L'Evel. Fly your way.
Avui a dia, el plàtan de Canàries amb un 25% de descompte per només 1,49 al quilo. A botigues i a dia.es.
Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Si connectes les postres de l'àvia amb el teu oncle tocant Nadales amb l'ampolla d'anís, amb la il·lusió dels nebots obrint els regals, el teu Nadal es torna molt millor.
Connectar energies amb els teus millora el teu Nadal. Connectar energies tot l'any millora la teva vida. Repsol et desitja bones festes.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant 3x2 en més de 3.500 productes, com en les pastes clàssiques Gallo de 675 grams. Si en compres dues, la tercera et surt gratis. Fins al 15 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
No ens cal gaire per fer saber algú que no som tants, sinó un de sol. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Una conversa, una paraula, un sol gest, una oportunitat. De vegades amb una mirada i prou ja sembla que ens sentim un més. Iguals. Ens fa sentir a tots que som el mateix vaixell. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara un estoig d'eau de gauche o de toilette 200 ml amb gel de dutxa il·lusió, que abans costava 132 euros i ara 66. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga web i app. Feliç 2024.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
11 i 18. Ja sigui per Nadal, pel Tió o per Reis, potser ens ha tocat o ens acabarà caient algun regal estèticament horrible, per dir-ho d'alguna manera. De fet, la gran majoria en tenim alguna casa, ja sigui perquè no ens en podem desfer, perquè el vam comprar en un viatge en un país exòtic o perquè és l'únic record que conservem d'un familiar. Estem parlant d'autèntiques andròmines que no sabem on posar i que no tenim ni idea de per què conservem. I d'aquí, del «donde lo pongo», neix el nom tècnic que reben aquests trastos, els pongos, i que ara ens explicava el Pere Mas al final de la tertúlia, que en català és queco, de què collons em faig. Doncs bé, hi ha tres actrius que han decidit aprofitar aquestes rampoines, i ho fan amb una comèdia d'improvisació que es diu Pongo, i que fins al 2 de febrer podreu veure a l'Espai Texas de Barcelona. Dues d'aquestes actrius són la Judit Martín, bon dia Judit.
Molt bon dia.
I la Mònica Ballesteros.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Força bé.
Sí.
Sí.
No us podeu queixar.
No. No.
Allò, si no entrem en detalls, quan diu vostè, no?
Bueno, no, i si entréssim en detalls, tampoc, eh? Vull dir, força bé, força bé. No, no.
Ens falta l'Alba.
Sí.
L'Alba Florejacs, que avui no ha pogut venir.
Ella és multitask, està en mil projectes, també, i, bueno, en fi.
I és mare, també.
I és mare, i bueno, tot complicat.
Però us tenim aquí vosaltres, sí. Judit i Mònica. A veure, per començar, si us sembla, us plantejo a totes dues la pregunta que avui fem als oients, que és: quin és el pongo més absurd o més horrible que us han fet mai?
Mira, jo et diré que per mi el pongo, el pitjor pongo va ser una planta dels diners, que li diuen, planta, sí, o sea, la planta del dinero, cariño. Pues la planta del dinero, a mí m'han regalat això. Jo no m'agrada gens aquesta planta, trobo, o sigui, no. I el que passa és que, clar, me'l van regalar uns amics que venien sovint a casa. Llavors, clar, llavors, clar, aquesta és la gran putada, l'has de tenir al teu balcó, d'un balcó de 30 centímetres quadrats que és ocupat perquè hi ha aquella planta que mai mor i que a sobre creix, però com una cosa bàrbara. Llavors, jo allà la vaig conservar fins que he de dir que aquest estiu que va fer tanta calda i tal, jo no la, és que a més no la cuido. O sigui, resulta que es va començar a morir, es va començar a podrir. Es va començar a podrir. I jo pensé, se muere, por fin. Ai, quina pena, ai, que pena. Però què va passar? Que no sé per què la tipa, la planta, va començar a ressuscitar. O sigui, es va quedar quasi mig morta, però de cop i volta torna a reneixer. I jo vaig pensar, la mato o no la mato? Llavors, el que passa és que justament quan me la van regalar, les coses em van començar a anar molt bé a nivell econòmic. Ah. Llavors, no,
al final serà veritat.
Claro, jo, sincer, jo no creo en nada, jo soc una persona supercientífica, no creo en nada en estas mierdas. Però de cop i volta em va entrar el dubte de dir, i si ara jo la mato? Claro, la mato. Sí. Pues no, ja, ara ha començat a créixer una altra, li han sortit flors i tot, que jo no sabia, mai havia...
Això, a part, és molt bo per tothom que diu a les plantes les has de cuidar molt, les has de parlar...
Pues no, ja,
que li parles a la planta dels
trenques animals. Tots els esquemes, va, no? L'has maltractat i ella
ja, jo visc al centre, al balcó d'on al centre que està tot el dia contaminació,
que és relació més tòxica.
És molt tòxica, però sí, és una relació tòxica, però allà està i no, i, en fi, que de moment allà es queda.
I continuen amb bé econòmicament, entenc.
Sí.
Ara deuen sortir els diners per les orelles.
Clar, bueno,
hombre.
Va, no me va mal.
I tu, Mònica?
A mi et diré que en algun llibre que un altre. Hombre, és com...
És que però digues, hi ha alguns mullat. Llibres que són veritables.
No me'n recordo, era de poesia.
A l'Alquimista.
No era conegut. Era de poesia, de he escrito este libro.
Autoeditado. Claro, m'han regalat
aquests són meravellosos.
Autoeditat, sí, clar.
Que dius, ai, gràcies, i tota la poesia que hi ha...
I què t'ha semblat el llibre, no?
Per sort va ser una persona que no, crec que no me la vaig tornar a trobar mai més, i clar, el tens allà un temps, en quarantena, per si de cas.
Clar, però, bueno, això és el que us han regalat. Però és que jo crec que de pongos o quecos... En algun moment al llarg de la vida també... n'hem colat nosaltres també, sí, a d'altres persones.
Sí, també, clar. També.
Home, però, sí, però a vegades és, o sigui, és volgudament, a vegades sí que penso retroactivamente pensando, digo, hòstia, vaya merda, vaig arribar a regalar, com no era conscient que està regalant una merda, un pongazo. Perquè, a més de pongos, n'hi ha de molts tipus i d'això fem tota una dissertació al principi, fem una conferència, una TED Talk al principi de l'espectacle,
sí.
Perquè, per exemple, aquestes... Hi ha moltes coses que són pongos, per exemple, coses per la cuina, que mai farà servir, no? Com es diu, l'esterilitzador de...
Sí, dels carbassons, o el tallador...
Hi ha coses d'aquestes...
La bola del gelat.
La bola del gelat,
sí.
Les panificadores, no? Va haver-hi una època, o el massajador de pies, o hi ha coses tipus, o per exemple aquests packs de un fin de setmana en spa romàntico i que es queda podrint-se allà perquè no mai arribes...
Que se't caduca.
Se't caduca. Hi ha moltes coses que són pongos i no els reconeixem, no?
Com a expertes en pongos, sí, ara entrem en expertíssimes, un pongo es pot re-regalar?
Oh, i tant,
clar.
Però què duda cabe?
Superlícito.
De fet, em pot salvar alguna...
Clar, jo crec que la idea de desfer-te'n del pongo és també molt interessant, clar. Mm. És regalar-lo, però també clar. Que trobis la manera de fer-lo fora de casa teva.
Sí, clar, també hi ha molta gent que fem la nit dels pongos oficial, no? Que és com a veure quina cosa pitjor pots portar allà. Jo conec uns que ho feien, i era com, cada any es superaven cada cop més, fins que va arribar un any que van dir, hasta aquí, perquè van arribar a portar un cap de toro dissecat.
Oh.
I aquella nit va ser l'última nit que van dir, vale, hasta aquí.
Allò de se'ns ha escapat de les mans.
Se'ns ha anat de les mans.
A veure, quan i com neix la idea de fer aquest espectacle?
Bueno, Això ve perquè realment que portem molts anys fent impro, amb la Mònica portem com 20 anys. Som molt ja. Som les boomers, boomers de la impro.
Quan fa que us coneixeu vosaltres dues?
Pues això, doncs això, més o menys 20.
Fa uns 20 anys, sí.
No sé, coneixeu o si començar a treballar ja juntes?
Bueno, és que ens vam conèixer així.
Sí, 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 reclutando gente para, per fer impro. Llavors, clar, sempre durant tots aquests, sempre vas pensant, hòstia, això es podria fer un espectacle d'impro, hòstia, això es podria fer un espectacle d'impro. Llavors tenim la nostra companya Impro Barcelona, n'hem fet com molts espectacles, un dedicat a, per exemple, a les sèries, que es deia Spoiler.
El crim. Tipo Cluedo, l'assassinat del club...
Que aquest també el restrenarem també a l'Espai Texas a partir de finals de febrer.
Ah, molt bé.
Sí, sí. Bueno, sobre, si hi ha temes que dius, hòstia, aquí hi ha per un espectacle d'impro. I aquest del Pongo sí que alguna vegada n'havíem parlat i llavors quan el Texas sí que ens va proposar de dir, hòstia, a l'Alba i a mi ens va dir, per què no feu alguna cosa d'impro? I fue com, hòstia, momento de Pongo, perquè a mi em feia molta il·lusió. A mi els Pongos em molen com a matèria prima.
Això anava a dir, perquè jo recordo que quan vas venir aquí al MRQ a presentar Not Talent, precisament vas explicar que tu compraves coses i objectes d'aquests estèticament horribles, dubtosos, com a mínim.
Bueno, jo el que compro són...
Sí, diu la Mònica, sí. He estat a casa seva i sí.
Però sobretot soc col·leccionista, perquè jo no... O sigui, realment jo no soc acumuladora, però sí que el que col·lecciono són retrats, sobretot retrats d'obres no talent, que li dic jo. O sigui, retrats mal fets, sobretot de gent, de famosos. I d'això...
Però vigila quan diguis això públicament, perquè clar, després es converteix en una arma de doble filo, no? Perquè si ara tothom et regala...
Per favor, però és que jo lo que quiero, retratos de famosos, tinc un de...
Però dolents.
Sí, sí, dolents, però mal fets. Tinc un de Bar Reynolds, tinc un de la Concha Velasco. Tinc de gent famosa... Que estan molt mal fets i fa molta risa i... Bueno, i a mi m'agrada això, aquest col·leccionisme.
Llavors, qui vulgui venir a veure l'espectacle ha de portar alguna...
Ha de portar
el seu Pongo,
clar, un Pongo, sí.
I entenc que és a partir dels Pongos del públic que vosaltres comenceu a jugar i a improvisar.
Clar, fer històries diferents, exacte.
Clar, per tant, és això, bueno, Sergi, pregunta absurda, però ja que l'he començat... Vull dir, la gràcia dels espectacles d'improvisació és que cada dia són diferents. Clar, vull dir, vosaltres és... Depèn de l'objecte, a partir d'aquí...
Clar, depèn de l'objecte. Pot ser que l'objecte en si ens inspiri per alguna història o pot ser que el per què té aquella persona, aquell objecte, ens serveixi d'inspiració, també.
En recordeu d'algun que hagi portat fins ara al públic que digueu, hòstia, és que aquest és molt bèstia? És que aquest s'endú la bola.
Bueno, és que la cosa és, quan vam començar a pensar l'espectacle, dèiem, haurem d'incentivar la gent perquè portin pongos de casa seva, perquè la gent no, de buenas a primeras... Bueno, esto, o sea, ahí sí que hemos muerto de éxito, perquè tenim una taula on ho fotem tot i moltes vegades no hi cap de la merda que ens porta la gent.
La gent aprofita el vostre espectacle per treure-se'ls a
sobre.
Després, i gent que dius, tu després dones... Bueno, hem d'avisar que estos pongos tienen que ser a fondo perdido, ¿vale?
Exacte.
Que la gent no porti coses que després vulgui recuperar. Vale. Tot i que donem l'oportunitat de que la gent ho recuperi, vull dir...
I també és un moment molt...
Molt
bo.
És un moment molt tens, perquè vale que hi ha gent que vulgui recuperar una cosa que dius, hòstia, vale, sí, esto es chulo, es un arale, escala, 1-10, i dices, bueno, vale, perfecto. Però gent que vol recuperar unes tisores que no funcionen, que estan trencades...
Sí, sí, l'altre dia una figura de porcellana trencada, és que se m'ha trencat i és de la meva companya del pis.
Un lladró d'imitació. Sí, sí. Llavors, per exemple, un dia ens van portar, que jo crec que era un cap de Mowgli, saps el Mowgli del llibre de la selva? Un cap de Mowgli gegant, però gegant.
Quan sí, tamany gegant, cap gros.
Tamany cap gros, que jo crec que era de les festes de Gràcia. Saps? Que igual van fer una cosa temàtica del llibre de la selva, perquè és que jo estava hecho de cartón piedra, bueno, una cosa, i hòstia, aquella vegada que ens van portar un boli que la tia ens va explicar que li havia regalat Timothy Dalton, que tu potser perquè ets jove i no saps qui és, però va ser un 007, le havia regalat Timothy Dalton en un crucero. Bueno, una història que hi havia al darrere, que ens vam quedar...
Però això no és un pongo, això és una relíquia.
Pues ella ho va portar com un pongo.
Ho va portar com a pongo.
Tranquil·lament, es va quedar...
Sí, sí.
Sí, sí.
Clar, a veure, la història semblava la veritat, però clar, jo no quiero poner en duda la història d'esta mujer. Però bueno, nosaltres, és això, que moltes vegades la gent ens explica la història que hi ha al darrere, sí. I a partir d'aquesta història nosaltres també... Doncs fem una impro i... En
fi, I estripem
una mica.
Zero text, zero guió?
Estructura només. Per dir, d'aquí passem aquest bloc, d'aquí...
Sí, però quan es diu posarem, estructura, però, que la gent no sí. pensi... Ah, vale, ja teniu la història... No, el que tenim... O sigui, el que fem nosaltres és una conferència al principi, això sí, una TED Talk, sobre el que són els pongos. I després... fem jocs d'impro.
Exacte.
Però el que passa a les impros no hi ha res, evidentment.
Clar, el nostre guió posa aquí impro, i aquí entra aquest track. Val. Aquí impro i aquí entra aquest
sí,
vídeo.
Sí, aquest vídeo, però, no, però el que passa entre vídeo i vídeo, això no sabem què passarà mai.
De quina durada estem parlant, més o menys, de l'espectacle?
Hora i 20, no?
Sí, hora i 20. És lo ideal, eh?
Sí.
Dic perquè alguna vegada...
Se'ns ha anat.
Hora i 25, se'ns ha anat.
Clar, hora... És lo normal dels espectacles d'improvisació? Estem parlant de que normalment giren al voltant de l'hora, hora i mitja, hora i quart?
Sí. Hora i mitja ja és massa. Per un espectacle d'impro hem de dir que no. Un espectacle d'impro, l'ideal és entre hora i mitja. Perquè això, la impro no aguanta molt més.
Hem dit que darrere de Pongos hi ha la Judit Martín, qui estem parlant ara, la Mònica Ballesteros, amb qui també estem parlant ara, i l'Alba Florejax. Però no, pot ser que no coincidiu les tres mai, no?
No.
Us aneu combinant.
Exacte, sí, sí.
Sí que tenim pensat algun dia coincidir les tres per fer allò de... Però sí, som tres perquè sempre hem de ser dues en escena, i com que les tres tenim vides... variopintes, doncs ens anem combinant.
També en el moment de creació estava molt bé que hi hagués alguna que estigués des de fora mirant, i llavors entrar en joc també el tema cover, no?
Sí, clar, llavors era l'ideal que estigués... La Mònica va entrar sobretot per dirigir-nos des de fora i per veure des de fora com podia funcionar aquesta estructura, i després això, vull dir que ens va molt... O sigui, hem acabat rotant les tres i en fi... somos tres. Es un espectáculo hecho a tres manos.
Y a la escena...
A seis manos.
O tres. No,
porque de momento no somos manos.
Cadascuno de vosotros fent-ho amb una sola mà, perquè sí. Sobre l'escenari, dues de vosaltres, a la taula amb els pongos, una pantalla, entenc, pel que heu dit dels vídeos. Alguna cosa més o ja està?
Bueno, els pongos quan els agafem perquè els pugui veure tothom els deixem en un atril i a la càmera i per això també surten projectats. I ja està, i el tècnic que ens està llançant, bueno, perquè també improvisa, perquè si estem fent una història que nosaltres...
Clar, el tècnic va jugant amb música, en funció del que...
Clar, si nosaltres una impro la comencem, que sembla que va la cosa per misteri, doncs ell llançarà un track per aquí, i si resulta que fem una cosa, doncs super happy... Doncs també ho acompanyarà d'aquesta manera.
I una escenografia meravellosa, tota d'un rosa, de color rosa, kitsch total, perquè ens venia tot, o sigui, tot és rosa i vermell.
Moqueta rosa,
a tope,
cortina rosa.
Sí. Meravellós.
Sí.
Meravellós.
Color a tope.
Aquest pongo que està a l'espai Texas de Barcelona, quantes funcions us queden?
Doncs estem els divendres i...
Estarem
fins al 9 i 10 s'han afegit aquestes dues dates.
Ah?
9 i 10 de febrer.
O sigui, divendres, per tant, queda demà?
Demà no fem.
Demà no feu perquè venen els Reis. Perquè arriben els Reis. Per tant, queden 12, 19,
sí, senyor.
26, 2, 9 i 10.
Set funcions només,
Sí.
Ojo.
Que la gent s'afanyi.
Sí, i tant.
Perquè es quedaran sense, si no...
Aviam, que comencin a mirar a casa seva els pongos
exacte.
Que tenen,
perquè també és una cosa... Jo ara m'he imaginat la gent allà amb la ràdio dient, a veure, què em puc endur? Què em puc endur l'espai Texas?
Jo vaig començar els assajos i vaig tornar un dia d'assaig a casa i vaig pensar, dic, mare meva, però si estic envoltada de pongos! Vull dir, no era del tot
conscient. Us n'heu endut algun, en particular, vosaltres, a casa?
Jo no, però n'hi ha que sí.
Jo sí,
l'altre dia vam portar un mimocín que un peluche mimosín petit,
que era mimosín, que era una, de veritat, oh, sí, etiqueta el, mimosín.
L'osito mimosín. Oh. I ahí ja no
podia. I el va olorar i tot, per veure si encara mantenia aquella cosa del nenuco.
Seràs cabrona, és veritat.
Li fica així el braç.
Sí, perquè és que el vaig olorar inconscientment i després vaig pensar, ojo! No, perquè això no saps on ve, on s'ho ha fotut, vull dir que no saps...
Sí, sí, a mi, jo reconec que se me'n van els ulls, però dic, no portis cap cosa més a casa, Mònica, si us plau.
Un dia te revisaré el bolso.
A veure, Marsui, bon dia.
Bon dia.
Com us deia, avui hem preguntat als oients quins són els pongos o quecos més horribles que recorden que els han regalat o que han regalat al llarg de la seva vida. N'hem fet un recull. Per tant, si us sembla bé, m'agradaria que els comentéssiu, o si més no, que féssiu una petita demostració del què faríeu en el vostre espectacle. Us sembla bé?
Vinga.
Vale. Són les 11:34, pràcticament les 11:35. Tu, Mar, els has anat recollint, els pongos.
Sí, jo els he anat recollint. Més o menys moltes coses eren semblant a monuments, escultures que poses per casa i que al final no tenen cap utilitat, no? Una mica del que seria el pongo tradicional. Llavors, l'Anna, per exemple, ens explicava que té una escultura d'un pam d'alçada que representa un àngel blanc. Està fet de resina i té una corona de leds que es carrega amb el sol. Clar, diu que li diuen l'àngel de la sort. I diu, un pongo gros.
Meravellós, no?
Meravellós.
La de la luz LED m'ha deixat ja morta.
Què faríem aquí, no? Mm. Clar, a veure, primer que és teatre, que la gent, clar, això és fer una història aquí tal, sí, la música, bla, 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 bla. Però aquí segurament, sí. No sé.
Clar, però nosaltres comencem l'espectacle, si agaféssim aquest, per exemple, sí. El posem a l'atril i ja sí. Comencem. Jo amb això, el que veig és, doncs,
tu
jo
què ves,
jo amb aquest, per exemple, podria dir que veig com una sala secreta d'una església, perquè, clar, si no tingués les llum LED, jo pues, seria això, com una història religiosa, no? De corrupció, per exemple. Però això, amb les llums i tal, doncs encara veig com una cosa més amagada, jo, sí, més sí. Forteta.
Sí, jo també veig com una pel·li, ara que estem a Nadal, rotllo Marcelino Panivino, no? El nen, el milagro de la Navidad, jo m'imagino un poble, saps, de l'Espanya profunda, sí. Del nen pobre que balla, que fa molt de fred i que s'ha perdut
que
a la
nit.
I de cop i volta el nen està a punt de morir de fred, però de cop i volta se li apareix este àngel con luces de LED, no? I, pues,
petit, vine,
ven conmigo, ven a mi luz, yo te cuidaré, yo te abrazaré, ¿sabes? Con estos doblajes antiguos, ¿no? Pues faríem segurament una pel·li d'aquestes també.
Ja. Què més, Mar?
Clar, però ara, per continuar aquesta història, la Montse ens explicava que li van regalar un quadre que té dues copes de vi amb un pom de roses...
Com, perdó?
Un quadre.
Una pintura.
Sí. Que té dues copes de vi i està acompanyat d'un pom de roses grogues. Llavors, això ara mateix ho té darrere del menjador, darrere d'un moble del menjador, ple de pols i no sap per què no l'ha tirat mai. Com continuaríeu ara la història? Com ho fem, això? Home, i per cert, tenim tots els pongos, els anem penjant en un fil de Twitter perquè així la gent sàpiga de quin estem parlant cada vegada.
Tenim el del quadre?
Aquí tenim aquest i ara el del quadre.
Per ensenyar-los la foto que
el del quadre ara el publicarem, també.
A veure, mira, aquí teniu el quadre, per si ho voleu, Mònica.
A veure...
Wow, hòstia! Oh my God!
Ostres!
Bé, jo le veo un poco el cuadro maldito, saps d'allò, sí. D'algú que arriba, matrimonio que s'acaba de casar, ai, de tu pare Yankee,
cariño.
No? Mira, la casa de tus sueños, mi amor, no?
Sí.
I de cop i volta, ja, la casa està buida, però hi ha aquell quadre enmig del saló. Llavors... No, es horrible, Dios mío, vamos a tirar este cuadro, es terrible. El llencen, però què passa?
Que l'endemà està un altre cop al quadre. Oh! Exemple, no?
Aquí nos ja entendemos, està. Mónica, yo te lo sé perfectamente. Y aquí, a partir d'aquí, es una historia de terror total, clar. Que la persona que el va pintar...
Doncs queda l'esperit aquella casa, no?
Clar, perquè va morir en estranyes circumstàncies.
I potser un dia apareix una copa. I potser un altre dia, i al final acaben enverinant-se.
I pétalos,
no?
de rosa amarilla. Això. En... Oh!
És molt lleig el quadre, realment.
És horrible, perquè jo m'havia imaginat un oli, però és veritat que quan veus la foto és diferent, no? Perquè, clar...
La teniu a Twitter, per si la voleu anar a buscar.
És un foto de
Què més tenim?
Llavors tenim una gallina que podríem dir que és la gallina turuleca. Es tracta d'una gallina de 30 centímetres amb plomes de tela i potes de plàstic, que porta un barret de Pare Noel, suposo que per fer-ho tot més nadalenc o fer la missa de la gallina o alguna cosa d'aquestes.
Quina cosa!
Sergi, t'ha sorprès.
Sí.
Jo amb aquesta igual faria com la... Ara que has dit això de Nadal, igual faria com la, el dinar de Nadal de la mamma.
Una pel·li italiana.
Sí,
neorealismo.
Una pel·li italiana.
Pasolini.
Sí, claro.
Ma che cosa? E mamma, io te il pollo.
Mamma, vero!
I el nen... I aquí també...
Que és la mare és la gallina, no? Ella
ah,
és la gallina.
És una història de gallines.
No, vull dir que representa una miqueta, volia dir això, que és com...
Ah, vale, però també mola que per exemple, que la nena protagonista es fa amiga de la gallina i arriba la nit de Nadal i se l'han de carregar.
Ai,
llavors la nena
clar.
Fuig amb la gallina.
S'escapa,
és una road movie. Al final és una road movie de la nena per la Itàlia, no?
És un Pinocchio.
Sí. Per la Itàlia de postguerra.
Fem l'últim, Mar. N'hem rebut bastants, he de dir.
Sí.
Els compartirem igualment, jo crec que perquè
oi,
la gent
tant,
els pugui anar a veure, per molt que no els haguem comentat ara amb la Judit Martín i amb la Mònica Ballesteros, però perquè la gent vegi les barbaritats que s'arriben a regalar. Fem un últim.
Clar, ara hem dit coses que podries posar en una estanteria de casa, no? I n'hi ha moltes més d'aquestes, però hi ha un pongo que ha sorprès, i és que la Bruna ens ha escrit i ens diu que li van regalar un massatjador de cavalls.
Ah.
És un aparell electrònic que compta amb una bola blava que fa massatges circulars a l'animal. I llavors es veu que un familiar el va comprar per error, que devia voler doncs, comprar una màquina de fer massatges per les persones, va acabar sent pels cavalls, i ara es veu que és el regal que es tornen any rere any a la família, i és com un sorteig, és una loteria que li toca.
Molt bo! Ai, però hòstia, aquesta idea és molt bona. Clar, jo ja he pensat, diu, això deu ser una errada, perquè... No, no.
Mira, aquí el tenim.
A veure.
Amb el
veure,
cavall de fons, però, i tot.
Clar, hòstia. Jo no sé. L'estava dient Euga directament, no?
Jo aquí faria un colabrot d'aquests
estoy aquí cepillando
voy a bajar a las caballerizas a saber cómo está pues mi caballo esplendoroso y...
Ay, pero el señor vino acá. Ay, me encontró por la noche y lo siento, es que esplendoroso me hace sentir tan bien.
Pero usted no debería estar aquí, señorita. No es digna de las caballerizas, ¿no? La niña rica que bajó las caballerizas.
Claro.
Y bueno, y es que ese aparato que le ha comprado por Navidad... También la pobre niña rica que bueno,
que ella només vol jugar.
Ella només
clar,
només li apassionen els cavalls i el seu pare té un altre futur per ella, segurament casar-le con el señor Don Diego Montalves de las calaveritas, y ella no quiere.
Bueno. Judit Martín, Mònica Ballesteros, moltes gràcies, de debò. Aquest pongo a l'Espai Texas de Barcelona, recordem molt ràpid, dies que queden. 12 de gener, 19 de gener, 26 de gener, 2 de febrer i 9 i 10 de febrer. Per tant, 7 funcions que queden d'aquest meravellós pongo a l'Espai Texas de Barcelona amb la Judit Martín, la Mònica Ballesteros i l'Alba Florejacs. Moltíssimes gràcies
a
les dues.
A vosaltres.
I res, que això, que vagi molt bé, que molts èxits i que tingueu molt bon any.
Moltes gràcies.
Ara nosaltres fem l'última pausa per la publicitat i arribarem a les 12 en punt del migdia amb el Jordi Bianchotto fent un repàs dels grans concerts que tindrem a casa nostra aquest 2024.
RAC 1. Si circules per la C16 tenim bones notícies per tu. Mantenim els descomptes pels trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet i ampliem la franja horària bonificada perquè se'n puguin beneficiar més vehicles. Així que ja ho saps, a la C16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Rèquiem de Mozart. Gaudeix d'una de les obres capdals de la música, sota la batuta de Carlos Ágreda i amb el cor Madrigal. Dissabte 13 i diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 6 de gener fan prerrebaixes amb grans descomptes.
Em recordes l'adreça?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Aquest 2024 torna al Liceu Carmen de Bizet. Deixa't seduir pel mite de la femme fatale a l'aclamada producció de Calixto Vieito. L'òpera que has de veure o tornar a viure al Liceu. Del 3 al 17 de gener. Entrades a liceu.cat.
Natalia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de La mort del cigne, El corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyaenviu.com.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
3:15. Al juny, Bruce Springsteen tornarà a Catalunya per fer dos concerts a l'estadi Lluís Companys, concerts que van esgotar les entrades en temps rècord una altra vegada. Com sempre. Però aquesta actuació del Bosch només és una d'una agenda de concerts que aquest any portarà a Catalunya estrelles realment molt importants de primeríssima línia internacional. Repassem ara les actuacions més esperades d'aquest 2024 amb el crític del periòdico i col·laborador del Món a RAC1, Jordi Bianchotto. Bon dia, Jordi, bon any.
Hola, bon dia, bon any.
Jordi, entenc que el del Bruce continua sent una de les cites imprescindibles malgrat les moltes vegades que ha actuat, no?
Sí, jo ja sé que per molta gent aquest senyor és un pesat i tot això, però la realitat és que, sí, no? Ell denuncia una gira i les entrades es venen d'una manera trepidant i a Barcelona concretament aquesta vegada realment bat rècords un cop més, no? Perquè no havia passat mai que en una mateixa gira faci dos estadis olímpics el 2023 i ara dos estadis olímpics més el 2024. I a sobre en fa tres a Madrid, també, al Wanda Metropolitano. Per tant, en fi, estem parlant d'una cosa grossa, no?
T'hem demanat, Jordi, una llista amb les 10 actuacions més esperades que continua aquesta llista amb uns altres veterans com són The Beach Mode. Palau Sant Jordi, en aquest cas, Jordi.
Palau Sant Jordi, sí. Val a dir que Depeche Mode van estar a Barcelona l'any passat, al Primavera Sound, com un dels caps de cartell. És la seva primera gira en què Depeche Mode realment venen a ser un duet, encara que reforçat per músics que col·laboren en directe, després de la mort d'Andy Fletcher, un dels membres clàssics del grup. Però bé, estan amb un nou àlbum que va tenir l'any passat crítiques més favorables de l'habitual, diria, l'era moderna del grup, i amb els seus hits. I ara fan el Palau Sant Jordi, efectivament, el mes de març, amb l'espectacle segurament doncs, més rodat i segurament més complet també del que vam veure al Primavera Sound, perquè els festivals ja sabem que a vegades els shows són una miqueta més continguts.
Aquest any també tindrem, Jordi, en aquest cas a l'estadi olímpic, Rammstein. Onze de juny,
sí, és la primera vegada que fan l'estadi olímpic. És un cas molt curiós, Rammstein, perquè És un grup que podem enquadrar d'una banda dintre del món del heavy metal, però també tenen una connexió electrònica, rock industrial, també molt, molt visible, i evidentment el que ofereixen també és un espectacle impressionant, no? Un espectacle de ressons bèl·lics, podríem dir, no? Sí. Recordo l'últim cop que vam anar a Barcelona, va ser a l'estadi del Cornellà. És un grup que ha anat fent salts d'aforament cada vegada, van fer altres sales més petites abans, Palau Sant Jordi, després Cornellà, i ara l'estadi olímpic, ja, que arriben amb una gira d'un àlbum que es diu Zeit, que va sortir ja fa prop de 2 anys, que era com més introspectiu, però vaja, a l'hora de la veritat el directe serà segurament una cosa doncs aparatosa i descomunal en la seva tradició de grup germànic imperial, no?
Aquest any, el Primavera Sound, una de les caps de cartell, l'Ana del Rey. Quin dia ve, Jordi, l'Anna del Rei dels 4?
L'Anna del Rei està... Bé, és el primer cap de setmana de juny del Festival Primavera Sound. Diria que no s'han donat a conèixer encara les dates exactes de cada actuació. Però bé, ella està com una dels caps de cartell d'un cartell que és molt ampli a la línia de Primavera dels darrers anys, però amb punts d'ancoratge també molt, molt tradicionals del rock alternatiu i del pop indie, de més, eh? Hi ha Pulp, hi ha PJ Harvey, hi ha Vampire Weekend, hi ha també la cantant aquesta, sí, que també té una connexió amb l'R&B, en fi, és un cartell ampli en la seva tradició, no? I l'Anna del Rey ve en un molt bon moment, també. Ja l'hem vist altres vegades a festivals com Pedralbes, el Palau Sant Jordi, ara està en un últim àlbum que va sortir l'any passat, que també ha sortit en moltes de les llistes dels millors discos de l'any, i bé, el que semblava una cosa com pintoresca, no?, quan va aparèixer, no?, la noia lànguida, trista, que fa aquest pop així amb ressons del Hollywood antic i tot, bueno, ha anat construint a poc a poc una carrera doncs amb molta personalitat i bé, fins a arribar a aquest punt, no?, d'encapçalar festivals.
El concert de l'Anna del Rey al Primavera Sound és el 31 de maig. Em diu el
31 de maig, el 31 de divendres, d'acord.
Em diu el Jordi Somell des de la redacció. Hem fet Primavera Sound, repassem Cruïlla també amb, entre molts d'altres, Avril Lavigne. Un altre cartell que déu-n'hi-do, també del Cruïlla.
Sí, Avril Lavigne també és curiós perquè és una cantant que va tenir el seu moment fa prop de 2 dècades, diríem, no? I no ha vingut a Barcelona des del 2005, si no m'equivoco, i bé, està com un dels caps de cartell. Diria que en els darrers temps l'ha reivindicat, també, dintre de l'onada doncs, de veus de femenines en el món del rock, no? Realment rock de guitarres, amb tornades molt reconeixibles, amb hits, no? I sí, és una dels caps de cartell de Cruïlla, que aquest any, bé, jo diria que no està del tot tancat encara el cartell, però tenim figures com Smashing Pumpkins, també, que reapareixen, hi ha Amaral, hi ha Oques Grasses, que també mereix comentari, sí, perquè serà un dels grups protagonistes, jo crec, de l'escena catalana aquest 2024, amb un mal 19 i la gira que faran, en fi. I és un festival del Cruïlla, ja sabem, també d'ampli espectre. Crec que va ser pioner, s'ha de dir, potser abans de Primavera Sound i tot, no?, en barrejar moltes coses, no?, en tenir una mirada com molt, molt transversal i molt oberta.
El 18 de juny, al Palau Sant Jordi, segurament una de les cantants que més ho està patant, sobretot entre la gent més jove, que és Olivia Rodrigo.
Sí, Olivia Rodrigo és una d'aquestes criatures que apareix dintre de l'estela del món de Disney i que després fan el canvi, no? I ha fet 2 discos, el segon es diu Guts i ha tingut molt bones ressenyes també a tot arreu. És un perfil de música que barreja un baladisme així profund i tèrbol, no?, on ella expressa les seves angoixes de noia que ha accedit a la fama i la vida estranya que porta, i a més un component també de rock, com molt, molt de guitarres, no?, que fa pensar en altres èpoques, també. És una barreja curiosa i realment serà interessant veure-la, com es comporta ella en un escenari com el Palau Sant Jordi, que és on actuarà, no?
Ens quedem a Palau Sant Jordi, però canviem bastant de registre. Luis Miguel.
Llamada como niños, como Dios.
En aquest cas, el 17 i el 18 de juliol.
Sí, haig de dir que a mi em sorprèn que hagin programat dos concerts al Palau Sant Jordi de Luis Miguel, perquè yeah. L'últim cop que va venir va fer el Palau Sant Jordi una única nit i no el va omplir. Per tant, no sé per quin motiu creuen que ara pot fer dues nits, però bé, ho veurem. Realment, el món de l'espectacle és ple de sorpreses. I si fan això serà per algun motiu. En tot cas, una estrella, estem parlant d'una estrella del pop llatí i de la balada i del bolero, ja fa com més de 20 anys va tenir uns èxits molt importants amb aquella sèrie de discos, de Mis Romances, no?, que va omplir ja el Palau Sant Jordi en aquella època, a finals dels 90. Abans també té la seva etapa més juvenívola d'idol pop a Mèxic. I bé, hi ha una sèrie de Netflix, no?, és que recorre tota la seva singladura, en fi, és una figura, doncs, allò, una mica bigger than life, no?, en el món llatí, no?
Un altre dels concerts força esperats d'aquest any, també per com es va anunciar, que es va anunciar per sorpresa, en aquest cas a l'Estadi Olímpic, el retorn d'Estopa. Que serà, Jordi Bianchotto, el 10 de juliol.
El 10 o l'11? 11, no?, de juliol?
Bé. Espera, t'ho miro bé, diguem-ho bé. Jo tinc aquí apuntat 10 de juliol, però comprovem-ho.
Bé, en tot cas, Estopa, ells estaven en disposició de celebrar... El
10 de juliol, confirmat.
10 de juliol, és?
Sí, sí.
Bé, ells estaven en disposició de celebrar el seu 20è aniversari de carrera el 2019-2020. Van començar la gira, però la van haver d'anul·lar per la pandèmia. Han passat el temps i llavors estem en el 25è ja. Però ells tampoc no volen fer, doncs, una gira recreativa de grans èxits, sinó que volen celebrar els 25 anys amb un disc nou, que és aquest Estopia, que sortirà el mes de març. I bé, fan a l'Estadi Olímpic per primera vegada. És la primera vegada que un artista català o espanyol fa a l'Estadi Olímpic en solitari, no compartint-lo amb ningú més. És veritat que a la història del Camp Nou sí que l'ha fet alguna vegada algú, no? Lluís Llach i Julio Iglesias, concretament, fa moltíssims anys d'això, tant d'un cas com de l'altre, als anys 80, no? Per tant, bé, és una fita a considerar, i realment amb el ritme en què es van vendre les entrades, en unes poques hores, ells podrien haver fet una segona data, tranquil·lament, un segon estadi, però la veritat és que ells m'han dit que no volen més estrès, literalment, que no volen més, sí. I bueno, jo crec que també té a veure amb el fet que estan fent concerts o en faran més en el conjunt del país, no? A Tarragona, per exemple, han anunciat un concert també, i la idea és també no centrar els concerts com faria Coldplay en una única ciutat i no recórrer tot el país, no?
Aquest any també passen per Catalunya el Laura Pausini, en aquest cas el Sant Jordi el 29 de gener, el Jonas Brothers també Sant Jordi 25 de maig, Manà el 9 de juny, Joan Dausà el 20 de gener, tots aquests al Palau Sant Jordi, J Balvin, que ve a Badalona el 28 de maig, i el Guillem Gisbert a la Sala Apolo el 3 de maig, aquest debut en solitari de la veu dels Manel, però acabarem el teu top 10, Jordi Bianchotto, d'aquests 10 concerts una mica més destacats pel motiu X que ens has anat explicant. En queden dos, en aquest cas Palau Sant Jordi també, 18 de maig, Manolo García.
Sí, Manolo García el maig i el novembre un segon concert, que és la primera vegada que fa dos Palau Sant Jordis. Manolo García és un cantant que durant molt de temps ell havia dit que no actuaria mai al Palau Sant Jordi. De fet, a mi mateix m'ho havia dit, perquè era massa gran i era massa fred i distant. Ell va canviar d'opinió ja fa un temps i ha fet el Palau Sant Jordi però una única nit, i ara és la primera vegada que dins d'una gira el farà dues nits. I bé, també hem de dir que és la recuperació de Manolo García després d'una època en què ell ha tingut algun problema de salut, no? Va tenir allò de la miocarditis aguda, que el va fer suspendre o ajornar la gira fa una mica més d'un any, però bé, ja està plena plenament refet, ja porta alguns mesos fent concerts, i realment doncs, demostra que el seu poder d'atracció, no sé si pot haver tingut alguna cosa a veure també l'edició d'aquest disc, aquesta caixa, no?, dels temes de l'último de la fila, en fi, tot el que té a veure amb ell doncs, s'ha com redoblat, no? Mm-hmm. I fa doncs, dues nits quan no les havia fet mai a un lloc com és el Palau Sant Jordi.
I acabem, Jordi Bianchotto, amb Bad Gyal. Palau Sant Jordi, 9 de febrer. Per tant, aquest d'aquí un mes i 4 o 5 dies.
Sí, sí, i no és la primera vegada que el faig al Palau Sant Jordi. Després d'haver-la vist a altres sales més petites o a festivals com el Sónar, ja va fer el Palau Sant Jordi l'any passat, ara el fa una altra vegada amb un nou àlbum que ha de sortir el 26 de gener, que es diu La Joia. Bé, parlem de l'Alba Farelo, no? Veïna de Vilassar, de tradició familiar en el món de l'espectacle, i que ha creat un personatge, realment, al voltant de les músiques urbanes d'arrel tropical, podríem dir, no?, de dancehall, reggaeton i altres variants, i és una estrella, és així, ja, això és indiscutible, com demostra amb aquest Palau Sant Jordi només un any després d'haver fet l'anterior, no?
Absolutament. Jordi Bianchotto, aquest ha estat el repàs express d'alguns dels grans concerts que passaran aquest any per Catalunya. Moltes gràcies, Jordi.
Bé, d'acord, doncs gràcies a tu, molt bé.
Una abraçada. Què, Ramon?
Hola, què tal? Com estem?
Ui, tu quant de temps t'he deixat? Ben bé, 40 segons.
Vols que posi el primer tall?
Entra?
Sí, ja diria que sí, perquè tu creus que ets de les persones que saben sumar o que no en saben?
No en sé, clarament.
Doncs escoltem el primer tall.
Els hospitals encara continuen creixent.
Mira, aquí ara mateix som 4 persones dins l'estudi, 2 persones a l'altra banda del vidre, a la peixera. Per tant, 7 persones, 4 persones dins l'estudi, 2 persones a l'altra banda del vidre. Per tant, 7 persones.
Sí, hombre, merece un premio, eh?
És evident que no saps sumar, és evidentíssim.
Mira, el que sí que sé és restar, i sé dir-te que queden 8 segons per acabar el programa, i també et puc dir, i això són números, que demà tornem a les 6.1.
Molt bé, ets un geni.
Que és divendres, que és el 5è dia de la setmana.